Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Bon dia per tenir un matí fresc, però ràpidament passarem a gaudir de la bonança del sol.
Supermatí a Ràdio Capital, amb Dani Cortés.
Bon dia, com esteu? Són les 8 del matí d'avui, que és dimarts 22 de febrer del 2022. Avui tindrem un sol, un dia bastant assolellat. Temperatures que s'estan despertant a l'alba. El Baix Empordà s'ha despertat amb temperatures baixes, però al migdia posarem els termòmetres a la ratlla dels 19-20 graus. Tot i això, hi ha un avís del Servei Meteorològic de Catalunya pel vent de tramuntana a l'Alt Empordà, en aquest cas només a l'Alt Empordà. I això és el que està complicant l'incendi que hi ha ara mateix a Roses i amb el qual ens despertem avui. Un incendi a Roses que avança actiu per la tramuntana i ja afecta unes 400 hectàrees. I treballen una quarantena de dotacions dels bombers i s'està pendent de com evolucioni el vent que ha afavorit el foc i que aquest matí segueix bufant, però menys fort. S'ha desallotjat unes 15 persones, de fet s'han confinat unes 15 persones a la Cala Montjoi i 3 a la Cala Jòncul, totes elles de forma preventiva. Els bombers intenten ara estabilitzar els dos flancs, el dret perquè està a prop de les cases i l'esquerra perquè és molt llarg i es podria obrir cap a Cadaqués i al Port de la Selva. Els bombers ara mateix estan treballant intensament per evitar que això succeeixi. Aquesta seria la notícia destacadíssima del dia i amb la qual obrim avui l'informatiu de l'Empordà, però a banda també us hem d'explicar que la comunitat educativa del Baix Empordà està pendent dels efectes del final de les quarantenes i del nou calendari escolar. Ahir es va saber que demà serà l'últim dia amb quarantenes a les aules, és a dir, si hi ha un alumne que dona positiu, els companys, si no estan vacunats, s'hauran de confinar. Això s'acaba ja a partir d'aquesta setmana, el govern ho va aprovar ahir, i per tant estaran pendents totes les escoles, aviam quin efecte té això en l'evolució de la pandèmia als centres escolars, però a banda també hem conegut les últimes hores que el govern manté el nou calendari escolar que farà començar el curs una setmana abans, ho manté tot i les oposicions de les sindicats i de fet el mateix Consell Escolar de Catalunya li havia demanat que ho endarrerís un any més, doncs bé, aquí al Baix Empordà també les escoles estan molt pendents de com evoluciona això. I avui també us donarem una molt bona notícia, que és que arriba el Carnaval a casa nostra. Tot i que la majoria de festes es van aplaçar un mes per culpa del final de la sisena onada, doncs aquest cap de setmana, tot i això, sí que es fan activitats a Palamós i altres municipis de casa nostra. El repassarem amb la Maria Alzina. I, per cert, avui també és dia de felicitar una empordanesa destacadíssima que ja és la quarta millor tenista del món. Parlem de Paula Badosa. Ara en parlarem. Són les 8 i 3 minuts. Som la Ràdio de l'Empordà. Avui al Supermatí de Ràdio Capital hi tenim l'Anna Salvador, la Maria Alzina, en Sergi Villena, en Roger Rams i l'Àlex Cordón. Bon dia.
A Ràdio Capital n'hem parlat amb algunes de les...
Un moment. Que saludarem a tots plegats. Ara sí. Us saludem a tots, bon dia.
Hola, bon dia.
Com dèiem, els bombers continuen treballant en un incendi forestal a Roses que continua actiu i hauria afectat unes 400 hectàrees. Hi ha una quarantena de dotacions treballant-hi durant, segons les primeres estimacions, hi ha aquesta superfície de 400 hectàrees afectades. Durant tota la nit, tant la tramuntana que bufa com l'estat en què es troba la vegetació a causa de la sequera han dificultat les tasques d'extinció. Els mitjans aèris encara no s'han pogut incorporar a la feina. Els bombers es concentren ara en poder estabilitzar els dos flancs, el dret per la proximitat de les cases i l'esquerra, que és molt llarg i que es podria obrir cap a Cadaqués i al Port de la Selva. Els bombers treballen intensament per evitar que això succeeixi. La carretera GI614 de Roses a Cadaqués es troba tallada, segons informa el Servei Català de Trànsit. També col·laboren en les tasques d'extinció els efectius d'agents rurals, Mossos d'Esquadra, la policia local i el sistema d'emergències mèdiques i també unitats de l'ADF de cada zona. A la zona de l'incendi s'ha confinat unes 15 persones a la Cala Montjoi i 3 a la Cala Jòncul, totes d'elles de manera preventiva. I per tot plegat, Protecció Civil ha activat el pla, l'alerta del pla InfoCat pel fort vent que bufa en la zona de l'incendi. Esperem que es pugui resoldre aviat tot aquest incendi de roses. I cal tenir en compte això, no? Què passa si no plou durant l'hivern? Que tenim incendis a l'hivern. La comunitat educativa del Baix Empordà està pendent del final de les quarantenes i del nou calendari escolar, Anna.
A Ràdio Capital n'hem parlat amb algunes de les AMPAs del Baix Empordà que expliquen que el nou calendari escolar ha causat moltes reaccions diferents entre famílies i que no agrada a professors. En canvi, totes les associacions celebren el final imminent de les quarantenes.
I aquest cap de setmana arriba el Carnaval de nou al Baix Empordà. Tenim un cap de setmana i el que queda de setmana i un cap de setmana que serà repletíssim d'activitat i avui us les hem volgut explicar amb caràcter preventiu perquè les tingueu en compte, Maria.
Tot i que moltes de les activitats de Carnaval de la Costa Brava Centre s'han ajornat, aquest proper cap de setmana encara podrem gaudir d'algunes activitats festives als diferents pobles de la Costa Brava.
Paula Badosa torna a ser notícia, aquesta vegada per haver assolit la quarta posició del tennis mundial.
Malgrat haver estat eliminada prematurament en l'últim torneig disputat a Dubai, la bagurenca puja una posició en el rànquing de la vuita i ja és quarta. Badosa s'ha vist beneficiada de la pèrdua de punts de Pliskova, que està lesionada.
I de Begur a Palafrugell, perquè enxampen dues persones robant a la deixalleria municipal de Palafrugell gràcies a les càmeres de vigilància.
La policia local de Palafrugell va detenir dimecres dues persones a qui van xampar infraganti robant a la deixalleria municipal de la localitat.
El centre Tramuntana de Sant Feliu de Guíxols es trasllada a l'Avinguda Europa.
La construcció d'aquest centre està finançat íntegrament per l'Ajuntament i tindrà un cost aproximat de 850.000 euros. La previsió és tenir-lo en funcionament el proper any i haver-lo acabat abans de l'estiu. El projecte s'ha treballat des de l'Ajuntament, conjuntament amb l'Associació de Familiars, Tutors i Usuaris del Centre Tramuntana.
Begur destinarà 270.000 euros en millorar l'asfaltat de carrers i critica l'empresa que hauria de fer per endarreriments.
A partir del pròxim mes de setembre, l'Ajuntament de Begur començarà a executar les obres de reparació de l'asfalt dels carrers del municipi. Era una actuació prevista i pressupostada per l'any 2021 per un import de 150.000 euros, però que ha patit un endarreriment sobre el calendari per l'incompliment de les obligacions de contracte per part de l'empresa adjudicada.
Parlem d'asfaltatges també, en aquest cas, a Torroella, perquè l'Ajuntament de Torroella comença a millorar els carrers de Sobrestany.
Aquests treballs pretenen solucionar els problemes que patia la xarxa durant la pluja intensa, que a conseqüència de les filtracions del canal de regadiu es col·lapsava. El pressupost de les obres tenen un cost d'uns 123.000 euros i els treballs tenen un termini de finalització de 2 mesos.
I també a Torroella ja ha obert el trànsit al ja remodelat carrer de Fàtima.
Avui finalment s'obrirà el trànsit al carrer Fàtima i es donaran per finalitzades les obres d'urbanització i millora que es van iniciar el passat 13 de setembre i l'Ajuntament n'ha assumit el seu cost, que és de prop de 500.000 euros, mentre que la Diputació de Girona ha ajudat en el finançament de l'actuació amb 100.000 euros.
Vuit i vuit minuts, la Bisbal reconeixerà el psicòleg Lluís Marull.
El proper dijous 3 de març a les 7 de la tarda, el Teatre Mundial de la Bisbal acull un acte de reconeixement al psicòleg Lluís Marull. Es tractarà d'una conversa conduïda amb Lluís Espunya, amb els col·legues i companys de professió Núria Camps, Maribel Ministral, Mercè Pérez Salanova i Josep Maria Soler.
Oriol Borràs, l'alpinista de Palamós, va explicar aquí al Supermatí que ja ha convertit la seva passió en un pilar bàsic de la seva vida.
A Veus de l'Empordà, amb Marc Coll, el president del Club Alpí de Palamós ha explicat part de la trajectòria del club. Borràs també ha explicat els diferents reptes que ha superat al llarg de la seva carrera esportiva.
Si voleu recuperar aquesta conversa, recordeu que la teniu a les nostres xarxes socials i al nostre YouTube. I ara, més enllà del Baix Empordà, també estan passant coses. Però moltes coses, moltes coses. Per una banda, hem de parlar d'Ucraïna i de Rússia, perquè Putin ha reconegut les repúbliques del Donbass i ha enviat l'exèrcit per mantenir la pau, diuen, per mantenir la pau. El president rus ordena el desplegament de militars russos a les autoproclamades repúbliques de Donetsk i Lugansk per garantir la pau, una missió de pau que veurem quins efectes té, perquè de moment Ucraïna manté que no hi havia atacat. Tot plegat inflama més encara el conflicte internacional obert. Putin ho va explicar en un missatge televisat que per la retòrica i pel contingut situa més a prop el conflicte militar. Tot això ha generat una condemna unànime d'Occident al reconeixement de Putin de Donetsk i Lugansk. Biden ha signat una ordre executiva que prohibeix inversions, comerç i altres transaccions amb les dues autoproclamades repúbliques del Donbass. I s'espera que durant el dia d'avui anunciï noves mesures, anunciï noves sancions contra Rússia, però veurem si són les més fortes que podria aplicar, perquè han anunciat de molt potents els últims dies i veurem si les aplica avui ja o s'espera aviam si realment existeix una invasió en els propers dies. En la crisi del PP, Pablo Casado es resisteix a dimitir i repta els barons a mesurar les seves forces en una junta directiva aquest dilluns, o sigui, d'aquí una setmana. La direcció del PP convoca per dilluns vinent la Junta Directiva Nacional, que és el màxim òrgan entre partits, i, de fet, això arribarà en un moment en què sembla que Isabel Díaz Ayuso i Núñez Feijóo s'estan aliant per poder rellevar a Pablo Casado. Núñez Feijóo seria el líder del PP a tot l'estat, segons això. Però, clar, no avançarà res més fins dilluns que ve. Ahir això va ser després d'un comitè extraordinari del partit que reuneix la cúpula de Pablo Casado i que van estar-se hores i hores i hores per finalment no decidir res, cosa que demostra la situació fràgil en què es troba el lideratge de Pablo Casado. El Regne Unit elimina les quarantenes obligatòries pels positius de coronavirus. Atenció, eh? El govern argumenta que cal aprendre a conviure amb el virus. Els ciutadans que viuen a Anglaterra ja no seran obligats a confinar-se per culpa del coronavirus. El primer ministre britànic, Boris Johnson, confirma que el final de les quarantenes a partir d'aquest dijous. El canvi arriba perquè, segons el líder conservador, ja no cal assumir el cost de les restriccions. A partir d'ara, en cas de confirmar-se per un positiu, serà un tema de responsabilitat autopersonal. No hi haurà una obligació legal de tancar-se a casa si dones positiu. Per tant, demana a la gent que sigui personalment responsable, com ho fan també quan s'agafa la grip o altres malalties en què no és obligatori quedar-se a casa, però per si de casa, doncs, a vegades et quedes per no contagiar la resta, no? Aquest és el primer país que ho fa, que fa aquest pas. Al Regne Unit veurem si això s'acaba exportant a altres països. Les 8 i 12 minuts, moment de conèixer la previsió del temps. Marc Vilà, bon dia.
Bon dia.
Tornem avui a gaudir d'un dia gairebé primaveral.
Avui dimarts gaudirem d'una nova jornada que es presenta bàsicament assolellada i amb molta amplitud tèrmica entre el dia i la nit. Ara, a primera hora, l'ambient és fred. El dia s'està despertant en temperatures properes als 1 o 2 graus a la comarca. Però al migdia, ràpidament, el sol i la bonança pujaran termòmetre ratllant els 19-20 graus. Comentar també que, tot i que hi ha un avís del Servei Meteorològic de Catalunya que només fa referència a la zona de l'Alt Empordà durant les primeres hores del dia, a la part més al nord de la nostra comarca baix empordanesa podrem notar encara l'efecte del vent de tramuntana que haurà bufat durant la nit, deixant alteració marítima moderada sense més conseqüència. Així doncs, altra vegada cap impediment per un nou dia radiant, amb components primaverals i sense precipitació. I no sembla que hagi de canviar la dinàmica a curt termini.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat.
I el comentari del dia avui al Supermatí de Ràdio Capital ens l'envia en Martí Sabrià.
Separar el gra de la palla. Aquesta darrera setmana el Punt Diari va organitzar una interessant taula rodona sota el títol Quina pasta volem? Amb la participació de ponents tan reconeguts com en Jordi Sargatal, en José Antonio Donaire i l'Anna Barceló, moderats o millor dit interpel·lats per un experimentat periodista com és en Jordi Grau. La xerrada va ser molt interessant, tot i que amb poques novetats respecte al que ja es va dir el segon debat Costa Brava del 2003. Fixeu-vos com resumia el Punt fa 19 anys algunes de les intervencions en aquell debat. L'arquitecte Ricard Pié proposava donar una nova dimensió social, econòmica i cultural al gran magma construït que constitueix el teixit urbanístic. El director de la Fundació Territori i Paisatge del moment, en Jordi Sargatal, es mostrava partidari d'evitar el creixement urbanístic mentre no s'acabessin de consolidar les urbanitzacions ja començades i d'ampliar els espais protegits de les comarques gironines. Finalment, el geògraf i expert turístic Martí Sabrià, jo mateix, apostava per reconvertir el model turístic de la Costa Brava per tal que mantingués el seu potencial econòmic, sense trencar la sostenibilitat del territori, ampliant l'oferta hotelera i aturant la construcció de segones residències. Ahir, malauradament, en algunes de les intervencions es va seguir confonent com un tot l'activitat turística convencional, és a dir, la dels hotels, càmpings o blocs d'apartaments turístics, amb el del turisme residencial. És aquest el que ha generat i segueix generant un nombre ingent d'urbanitzacions i d'edificacions i consumint una important part del territori de la Costa Brava. Per definir el futur urbanístic de la Costa Brava, que és cada cop més urgent i necessari, ens cal primer ser capaços de separar el gra de la palla.
Torna a escoltar aquest comentari, sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
De seguida tornem aquí al Supermatí de Ràdio Capital i us explicarem tots els detalls del que sabem de moment de l'incendi que està passant a Roses i parlarem d'una iniciativa molt interessant. Us ho explico de seguida, que us agradarà. Les 8 i 16 minuts. Ara tornem.
Un territori, una música, una ràdio.
La ràdio de l'Empordà.
Ràdio. Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors de sis delictes.
En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%.
La llista a Castell de Calonge ha estrenat una doble exposició.
L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
Avui una jornada plenament assolellada.
Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
Ràdio Capital.
Per saber tot el que passa a casa teva.
Els dies 5 i 6 de març arriba l'Estocada, la fira rebaixa als carrers de Palafrugell que tots esteu esperant. I aquest any, a més, el dia 5 tots podreu fer esport a la plaça de Can Màrio. Us hem preparat una masterclass amb els nostres centres de dansa associats, on podràs gaudir de l'esport i fer activitats com aeròbics, zumba, ioga, bodypam. Així que aquest any passeja, compra i fes esport a l'Estocada. T'esperem els dies 5 i 6 de març a Palafrugell amb més ganes que mai. Organitza Oxigen, Associació de Comerç i Negocis de Palafrugell.
Salsa, bachata, son. La música que escoltaven els indians de l'Empordà mentre feien fortuna a les Amèriques és a radioindiana.cat. Radioindiana.cat. L'emissora de música llatina 100% online de Ràdio Capital. Ràdio Indiana, i no paris de ballar.
Torna la garoïnada a Palafrugell.
11 restaurants us han preparat un menú especial de cuina empordanesa. Combineu-lo amb nits d'hotel, excursions en vaixell, rutes de senderisme, tas de vi, visites culturals.
Informeu-vos-en al 972-300-228 o a garoïnada.cat.
Les garoïnes, els restaurants de la garoïnada. Fins al 27 de març a Palafrugell.
Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
Més econòmic del que et penses.
I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
del nostre web,
de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova. Hi ha una ràdio tranquil·la, una ràdio propera, una ràdio diferent, una ràdio premium. 24 hores de música alternativa, relaxada, diferent. 24 hores de cançons que no sonen mai a cap altra ràdio i que no les escoltes, les sents. Entra a radiocapital.cat i escolta Empordà Premium Ràdio. Sona diferent, viu-la intensament.
Tota l'actualitat de l'Empordà és el Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9 a Ràdio Capital i sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
Un
territori. Una música. Una ràdio.
La ràdio de l'Empordà.
Ràdio.
Les 8 i 20 minuts. Som al Supermatí, som a Ràdio Capital i us estem explicant aquest incendi que està actiu des d'aquesta matinada a Roses, a la zona de Mas Oliva. Els bombers de la Generalitat hi continuen treballant amb una quarantena de dotacions i a una superfície afectada de 400 hectàrees. Durant tota la nit la tramuntana ha bufat forta i això està augmentant la capacitat de transmissió de l'incendi. Els mitjans aeris encara no s'han pogut incorporar a l'extinció. Els bombers es concentren en mirar d'estabilitzar les dues bandes de l'incendi, el flanc esquerre i el flanc dret. El flanc esquerre, perquè clar, és molt llarg i es podria obrir cap a Cadaqués i cap a Port de la Selva, i el flanc dret perquè és el que està més proper a les cases. De fet, a Cala Jòncols i a Cala Montjoi hi ha unes 15 persones en cada cas, unes 15 persones confinades de manera preventiva. I la carretera GI614 de Roses a Cadaqués es troba tallada, segons informa el Servei Català de Trànsit. Encara no hi ha cap detall del motiu que hauria iniciat aquest incendi, però els agents rurals ja hi estan treballant per saber què és el que ha passat. 8 i 21 minuts. Ara és el moment de l'entrevista. Per l'entrevista d'avui ens hem de desplaçar cap a Palafrugell, perquè s'està organitzant una cursa molt especial, una cursa adaptada als alumnes de l'Escola Badruna, de fet l'estan preparant, i avui volem parlar amb la Montse Jiménez, que és la directora pedagògica del Badruna Prats de la Carrera. Montse, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Explica'ns, quins són els detalls d'aquesta cursa adaptada i què és el que la fa especial?
Bé, la fa especial, doncs, sobretot, que és un projecte d'escola. I a partir del treball inspirat en els objectius de desenvolupament sostenible, sobretot els i les alumnes s'han centrat, doncs, en l'ODS de reducció de les desigualtats, el projecte acaba, doncs, amb aquesta organització d'una cursa infantil adaptada a l'estadi d'atletisme de Palafrugell. I el caràcter especial és aquest, no?, que és un projecte d'aula que surt a la comunitat, a la societat, i sobretot, bueno, que és un projecte d'inclusió.
Com neix, per tant? En quin moment neix aquest projecte?
La inspiració va ser la realització d'altres curses infantils adaptades que havien liderat diferents ajuntaments de poblacions de Catalunya, no? Per exemple, el primer ja va ser en un barri de l'Eixample de Barcelona, es va fer també a Girona, a Vic i altres poblacions. Però eren iniciatives liderades des d'entitats esportives o des d'ajuntaments. Els alumnes, com he dit abans, doncs estaven treballant el projecte d'inclusió i de reducció de desigualtats a l'aula, i els va semblar una bona idea de que ells podrien organitzar, doncs, aquesta cursa a Palafrugell. I, per tant, la idea, una mica la inspiració, ja va ser altres poblacions que havien fet el projecte, no? Però per nosaltres el fa especial que hem passat una fase, doncs, els alumnes, de treball a l'aula, de conscienciació, d'entesa, no?, de la problemàtica i de la necessitat de treballar per una societat i uns espais inclusius.
Mm-hmm. Clar, explica els detalls de com serà aquesta cursa.
Mira, doncs, en la cursa hem obert a diferents modalitats, perquè, doncs, bueno, sabem que hi ha nens i nenes amb diferents tipus de dificultats, I llavors, donant, a més, no només hem preparat perquè puguin córrer, que bé, no, en cap cas té caràcter competitiu, sinó caràcter de celebració de la inclusió i celebració de la diversitat i de l'esport. Però, a més, els nens i nenes doncs, van fer una crida a entitats, a institucions, a fundacions, a col·laboradors i col·laboradores, i també hi haurà tallers. Hi haurà tallers de pintar cara, hi haurà jocs, hi haurà un MAC, és a dir, diferents tallers que simultàniament també doncs, seran a l'estadi juntament doncs, amb l'activitat esportiva de la cursa en si.
Les inscripcions com es poden fer?
Per inscriure's, doncs hi ha a la nostra web, a badrunapalafrugell.org, o a la bio de l'Instagram, Badruna Prats de la Carrera, poden trobar el formulari per inscriure's. També tenim un correu electrònic, és cursaadaptada@badrunapalafrugell.org, per aquells que vulguin, no?, i que tinguin dubtes, o poden també trucar a l'escola.
Per què és important col·laborar amb accions com aquesta?
Sobretot pel que deia al principi, perquè és molt necessari conscienciar la població, conscienciar la comunitat educativa, també els infants, els joves i, malauradament, també encara molts adults, doncs de la necessitat d'anar treballant per un entorn més inclusiu. També els espais, no? Com és difícil trobar espais on s'hi puguin desenvolupar activitats per a tots els públics. I, per tant, aquest nivell de conscienciació per nosaltres doncs, és molt important i pensem que és una tasca dels educadors i educadores d'avui. Treballar per un món més digne, no? Més sostenible i també doncs, més inclusiu i tenir aquesta mirada des de la diversitat. Per això ens sembla molt important, no?, que qualsevol granet de sorra fa una contribució en aquest entorn doncs, més digne, no?, per tots i totes.
En altres ciutats, per exemple, penso en el cas de Barcelona, sí, que es va fer molt... entenc que les persones que organitzaven van ser molt insistents en reclamar que hi hagués un suport institucional a aquestes activitats perquè realment doncs, l'Ajuntament de Barcelona no hi estava treballant gaire. Aquí hi ha hagut una bona rebuda per aquesta activitat, aquesta cursa adaptada.
Molt. Nosaltres estem molt contentes i molt contents de la primera rebuda per part de l'Ajuntament de Palafrugell, que va ser, en aquest cas, de la Regidoria d'Esports, que va ser un sí a tot, no?, en aquest sentit, a la cessió dels espais, no?, i donar-nos suport, i també el Club d'Atletisme, que també van ser tots facilitats. Per tant, és un projecte que ha nascut en la fase d'ideació i d'organització per part dels alumnes i les alumnes de l'escola, però, lògicament, amb la col·laboració doncs, de l'Ajuntament i del Club Atlètic. I, a més, també estem molt contents doncs, del ressò que ha tingut i de les persones que s'han ofert de voluntaris i voluntàries per venir el dia de la cursa, en la fase de col·laboració, en la fase més de professionalitat, no?, gent que és fisioterapeuta, per exemple. I és bonic, no?, és bonic quan la societat respon a projectes d'aquesta tipologia, no només com a reconeixement al treball fet als nens i nenes, sinó bueno, pel que simbolitza, no?, que deia al principi, la importància doncs, de que bueno, sembla ser que anem fent camí cap a entendre que hem d'anar caminant cap a un entorn més inclusiu.
Doncs nosaltres encantats de col·laborar-hi. Recorden, sisplau, com es poden fer les inscripcions i com es pot col·laborar amb aquesta cursa.
Doncs les inscripcions es fan a través d'un formulari. Aquest formulari està penjat doncs, a la nostra pàgina web, badrunapalafrugell.org, i també a la bio del nostre Insta, Badruna Prats de la Carrera. I no res, que esperem que tothom serà molt benvingut i molt benvinguda el dia 5 de març, en una matinal que volem que sigui d'esport, de convivència i de lleure.
Fantàstic. Doncs Montse Jiménez, directora pedagògica del Badruna Prats de la Carrera i responsable del projecte. Gràcies per passar avui pel Supermatí, que vagi molt bé la cursa.
Moltes gràcies i moltes gràcies a vosaltres també per donar ressò a projectes d'aquesta tipologia, perquè no sempre és fàcil. Moltes gràcies.
Encantats. Que vagi bé.
Gràcies.
Ara mateix un minut i arribarem a 8:45 del matí. deixem de parlar de l'àmbit escolar, perquè aquesta setmana és important per les escoles del Baix Empordà i de tot Catalunya. Els centres estan pendents de dos temes importants. Per una banda, l'eliminació de les quarantenes a les aules, que ja s'ha anunciat que serà dimarts que ve, i per altra banda, l'avançament del calendari escolar al mes de setembre, que sembla que ja és un fet. Anna, comencem parlant d'aquesta eliminació de les quarantenes. Què és el que en diuen les escoles del Baix Empordà?
Ja fa uns dies que el Departament de Salut va anunciar que vol retirar les quarantenes generalitzades a les escoles aquesta setmana. La intenció és eliminar-les abans que acabi el mes de febrer. Aquest canvi imminent agrada a la majoria de famílies que creuen que els seus fills ja han perdut prou hores de classe. Ho explica Carol Sánchez, presidenta de l'AMPA de l'escola Josep Barceló i Mates de Palafrugell.
Els nens han de viure una normalitat a l'escola i potser ara és el moment. Portem 2 anys que els nens estan perdent molts dies de classe i jo crec que ja és moment de recuperar una mica aquesta normalitat.
Un punt de vista compartit també des de l'AMPA de l'Institut Baix Empordà. La presidenta Mònica Perpinyà també celebra que s'acabin les quarantenes, sobretot tenint en compte que la majoria d'alumnes estan vacunats.
Al final, si els nens tenen la seva pauta vacunal completa, l'únic que estem aconseguint en tantes quarantenes és que estiguin perdent moltes hores de classe. Llavors esperem que tot això us donin una solució el més aviat possible i que els nens puguin continuar amb normalitat les seves classes habituals.
El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, assegurava fa uns dies en declaracions a l'ACN que és moment d'anar desescalant. Així doncs, podem esperar que el final de les quarantenes sigui en qualsevol moment al llarg d'aquesta setmana.
Sí, de fet serà demà serà l'últim dia sense quarantenes, eh? I pel que fa a la reforma del calendari acadèmic hi ha molta polèmica i precisament es va reunir el Consell Escolar per parlar-ne.
Exacte, el govern va anunciar que el pròxim curs escolar començarà abans, el 5 de setembre pels cicles d'infantil i primària i el dia 7 per l'ESO, batxillerat i IFP. Això no suposarà un increment d'hores lectives perquè la jornada serà reduïda durant el setembre, però famílies i professors no entenen aquest canvi. Segons han explicat les AMPAs a Ràdio Capital, hi ha molta diversitat d'opinions sobre aquest tema entre les famílies. Jordi Masferrer, president de l'AMPA del Guillem de Montgrí, explica que el gran problema és el poc coneixement que tenen les escoles i les famílies sobre el tema.
Si la mainada pot continuar sortint a 4:45 com fins ara, per problema d'horaris no serà. El problema és a nivell logístic intern seu de com ho faran. I com que no expliquen com ho faran, doncs, o si ho expliquen és així a mitges, ens crea pues, una mica de escepticisme.
Des de l'escola Vall Llobrega també han volgut remarcar certa hipocresia pel que fa al nou horari intensiu que hi haurà durant el setembre. És una escola pilot amb jornada continuada i asseguren que moltes vegades el govern acusa aquest model de ser poc saludable. És per això que Alexan Wells, president de l'Associació de Famílies, explica que els ha sobtat el nou calendari.
Ens ha sobtat, i ho hem comentat entre pares i mares, que precisament la Generalitat ara, en aquest període de setembre, vulgui imposar un horari no saludable, segons ells, quan nosaltres estem defensant que sí que cal i ens el volen treure, no?
Qui s'oposa totalment a aquest nou calendari són els professors, que veuen que perden dies per preparar el curs escolar. Els sindicats educatius ja han anunciat una vaga de 5 dies al mes de març. Les associacions federades de famílies de Catalunya, per la seva banda, han instat els sindicats i el Departament d'Educació a restablir el diàleg i acostar posicions per evitar aquesta vaga. Ahir, com deies, el Consell Escolar es va reunir per debatre en profunditat el nou calendari i fer que tothom s'escolti. Així doncs, aquesta setmana podrem estar pendents de 2 resolucions importants pel que fa a les escoles, sobre les quarantenes i sobre el nou calendari escolar.
Gràcies, Anna Salvador. I estem a les portes d'un cap de setmana de Carnaval. I és que moltes activitats del Carnaval de la Costa Brava s'han ajornat, però aquest cap de setmana encara podrem gaudir d'algunes activitats festives als diferents pobles de la Costa Brava i algunes de molt destacades.
El primer que cal remarcar és que la Rua de Palamós segueix ben en popa, per això dissabte 26 podreu gaudir de l'essència del Carnaval al municipi. A més, el municipi proposa altres activitats, com la del dimecres 23, on la colla Els 15-20 farà una calçotada popular. La jornada es tancarà amb la vespre, on les colles del municipi anunciaran l'inici del Carnaval 2022 al municipi. El divendres 25 de febrer, les colles sortiran al carrer a les 6 del matí per participar en la tradicional despertar. A les 9 es farà una botifarrada popular i mitja hora més tard els més valents podran llançar-se al mar per celebrar la despertar al mar.
Palamós, jo crec que han estat intel·ligents mantenir el carnaval aquesta cap de setmana perquè es distancien i es diferencien de la resta de municipis. Jo crec que ha estat una bona decisió. Però Palamós no és l'únic municipi amb rua.
Doncs sí, els carnavals de Torroella de Montgrí i l'Estartit segueixen en peu. La Cercavila Torroella se celebrarà el 26 de febrer a les 5 de la tarda i segueix amb el ball de carnaval amb el grup Black Keys. El Carnaval de l'Estartit i la Sardinada Popular se celebren el diumenge 27 a la plaça del Port. Municipis com Platja Aro també duen a terme algunes activitats relacionades amb el carnaval. Es pot visitar l'exposició a l'aire lliure sobre els 44 anys d'història del carnaval al municipi amb la instal·lació en l'espai urbà de Platja Aro, Castell d'Aro i Segaró. Una de les altres activitats serà la timbalada a les 5 de la tarda pels carrers de Platja Aro. De moment, aquestes són algunes de les activitats que els municipis del Baix Empordà preparen per aquest cap de setmana que encara conserva cert to festiu. La resta de rues, com la de Sant Feliu de Guíxols, Platja d'Aro, Santa Cristina d'Aro o la Bisbal d'Empordà, se celebraran durant el primer cap de setmana d'abril.
8:35. Paula Badosa torna a ser notícia aquesta vegada per haver assolit la quarta posició del tennis mundial. Malgrat haver estat eliminada prematurament en l'últim torneig disputat a Dubai, la begurenca puja una posició en el rànquing de la Wita i ja és quarta. Badosa s'ha vist beneficiada per la pèrdua de punts de Pliskova, que està lesionada.
La classificació continua encapçalada per l'australiana Ashleigh Barty, seguida per Sabalenka i Krejcikova. Paula Badosa, que ha rebut la notícia amb satisfacció, ja prepara el seu debut al torneig de Doha. La seva rival serà la danesa Clara Tauson, de 19 anys, que ha guanyat a primera ronda del torneig qatarià a la suïssa Belinda Bencic per 6-4, 3-6 i 6-3. La catalana, que va quedar exempta de la primera ronda per la seva condició de cap de sèrie, ve de guanyar el torneig de Sydney i d'arribar fins a vuitens de final de l'Open d'Austràlia, totes dues fites aconseguides en aquest començament d'any. El Wita de Doha 2022 presenta un cartell de luxe amb Arina Sabalenka com a principal favorita després que la número 1 mundial Barty no participi en una cita on hi haurà algunes de les millors raquetes del panorama actual.
Moltes felicitats a la Paula Badosa i contents de poder explicar, de poder continuar explicant els seus èxits. A Palafrugell, enxampen dues persones robant a la xalleria municipal gràcies a les càmeres de vigilància. La policia local de Palafrugell va detenir dimecres passat, és a dir, ara fa una setmana, pràcticament una setmana, dues persones a qui van enxampar infraganti robant a la xalleria municipal de la localitat.
Els fets es remunten a un quart d'onze de la nit, quan els agents van saber que s'hi estaria produint un robatori gràcies a les càmeres de videovigilància que hi ha a l'equipament. La gent que les controlava va veure un vehicle amb dues persones que estaven carregant electrodomèstics d'una de les naus. Quan les patrulles hi van arribar, van veure que el cadenat que hi havia al portal i que dona accés a l'interior estava trencat i un cop dins van sorprendre els lladres agafant el material. Els van arrestar tots dos per un delicte de robatori amb força.
Ara anem cap a Sant Feliu de Guíxols perquè hi ha bones notícies per una de les entitats emblemàtiques de casa nostra. Per què ho diem? Doncs perquè el Centre Ocupacional i Especial de Treball Tramuntana de Sant Feliu de Guíxols es trasllada a l'Avinguda Europa. Així ho indica el diari de Girona, fins ara aquest equipament dona oportunitats laborals a persones amb discapacitats intel·lectuals. Estava en el carrer Nou dels Garrofers. Ara es construirà un nou centre finançat íntegrament per l'Ajuntament i tindrà un cost aproximat de 850.000 euros. La previsió és tenir-lo en funcionament el proper any i haver-lo acabat abans de l'estiu.
L'equipament s'instal·larà en un terreny de 363 metres quadrats proper al CEIP Baldiri Reixac, situat al barri del Sot dels Canyers, un dels més estigmatitzats del municipi. En aquest sentit, Laura Serrano, regidora d'Acció Social de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, ha explicat que és un projecte comunitari que permetrà que el barri s'inclogui al municipi.
I quines parts tindrà aquest equipament?
Es preveu que el centre es divideixi en tres sales de 32 metres quadrats cadascuna. També tindrà una sala polivalent, una altra destinada a fisioteràpia i logopèdia, un despatx tècnic i un magatzem, entre d'altres. Al voltant hi haurà un jardí obert perquè els usuaris puguin gaudir de l'aire lliure. Segons la regidora, una de les millores que tindrà el nou centre és l'augment del nombre de places derivat de l'augment de l'espai. S'oferiran 24 llocs de servei de teràpia ocupacional per adults amb una discapacitat reconeguda superior al 65% i 9 places pel servei ocupacional d'inserció per persones amb més d'un 33% de discapacitat. Aquests últims podran quedar-se al municipi i no s'hauran de traslladar cada dia fins a Palafrugell per ser atesos, com feien fins ara.
Ara obrim un bloc dedicat a carrers que trobareu que s'han renovat o que han canviat o que s'han asfaltat els propers mesos a casa nostra. Comencem per Begur, perquè començaran a executar les obres de reparació de l'asfalt el proper mes de setembre. L'actuació estava prevista per l'any passat, però hi havia de costar 150.000 euros, però hi ha hagut un endarreriment que, a més, n'ha fet pujar el preu.
Segons l'Ajuntament, aquest endarreriment ha estat provocat per l'incompliment de les obligacions del contracte de l'empresa adjudicatària de l'obra. L'Ajuntament obrirà pròximament un nou concurs públic per a la licitació d'aquests treballs. A més, també ampliarà en aquesta nova licitació tant la partida pressupostària destinada, fins als 270.000 euros, com el nombre d'espais de millora. Així augmentarà el nombre de carrers sobre els quals s'actuarà i s'afegiran treballs de flonjalls i arrels d'arbres. Maite Selva, alcaldessa de Begur, explica que lamenta que per causes alienes de l'Ajuntament no s'hagi pogut fer encara una actuació tan urgent i necessària pel municipi i que s'hagin vist afectats els veïns i veïnes.
Ara sobre Estany, a Torroella de Montgrí, perquè ja ha començat les obres de renovació de la xarxa d'evacuació d'aigües residuals del poble de Sobreestany. Aquests treballs pretenen solucionar els problemes que patia la xarxa quan hi havia pluja intensa, que a conseqüència de les filtracions del canal de regadiu es col·lapsava.
Aquesta entrada d'aigües blanques a la canalització feia que el cabal d'entrada al bombament, situat a l'altre costat de la carretera GI-623, superés la capacitat dels equips. La situació era encara pitjor des de l'abril a l'octubre, durant la temporada de regadiu. El pressupost de les obres tenen un cost d'uns 123.000 euros i compten amb el finançament de la Generalitat a través del POSC. Els treballs tenen un termini de finalització de 2 mesos. Les obres també serviran per carrers del nucli a Sobreestany que no estan asfaltats, una actuació reivindicada en el Consell de Barri d'aquest sector.
I encara a Torroella de Montgrí, ja ha obert el trànsit al ja remodelat carrer de Fàtima.
Les obres es van iniciar el passat 13 de setembre i l'Ajuntament ha assumit el seu cost, que és de prop de 500.000 euros, mentre que la Diputació de Girona, per la seva banda, ha ajudat en el finançament d'aquesta actuació amb 100.000 euros. Tot i la complexitat de les obres, l'execució dels treballs s'ha pogut realitzar amb els 6 mesos previstos al projecte urbanístic. Tot i que els treballs més importants que afecten la mobilitat ja estaran realitzats, quedaran alguns serrells que s'aniran polint en els propers dies i setmanes. En aquest sentit, s'actuarà de manera puntual i, si cal, es farà un tall puntual del trànsit. A partir d'ara, el carrer tindrà un únic sentit de circulació de l'avinguda Lluís Companys al carrer Santa Caterina i el límit de velocitat serà de 30 km per hora. Les obres realitzades han permès la millora de la xarxa d'aigües pluvials, la reconnexió de les escomeses de la xarxa d'aigües residuals, la renovació del paviment del carrer i l'ampliació de la zona del pas de vianants, afegint-hi la substitució de l'enllumenat públic, la millora i soterrament dels creuaments dels serveis ja existents i també s'ha engerdit una nova placeta que es troba a l'inici d'aquest carrer.
Dos minuts i 3:15 del matí. Dijous de la setmana que ve, a les 7 de la tarda, el Teatre Mundial de la Bisbal acollirà un acte de reconeixement al psicòleg Lluís Maruny Curto. Es dirà Una vida plena de saviesa i compromís.
És un acte organitzat pel Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya i l'Ajuntament de la Bisbal. Comptarà amb una elogi a càrrec de Manel Miralles i Àngel Guirado. Seguidament hi haurà una conversa conduïda per Lluís Espunya amb els col·legues i companys de professió Núria Camps, Maribel Ministral, Mercè Pérez Salanova i Josep Maria Soler. També es farà l'obertura de la 33a convocatòria del concurs literari d'articles de psicologia Lluís Maruny. L'acte clourà amb una actuació musical a càrrec de l'alumnat de l'Escola Municipal de Música Conrad Saló.
Gràcies, Anna. I ara parlem d'una de les veus de l'Empordà. Sabeu que cada dilluns tenim una secció, una nova secció de les veus de l'Empordà amb la Mar Coll, i ahir vam parlar amb l'Oriol Borràs, un home que ha convertit la seva passió en un pilar bàsic de la seva vida. Al Veus de l'Empordà vam parlar amb el president del club, el Pi de Palamós, que ha explicat la part de la trajectòria del club. Borràs també va explicar els diferents reptes que ha superat al llarg de la seva carrera esportiva.
Fa uns 20 anys que es va fundar el club i la seva intenció és donar a conèixer el medi ambient i l'entorn a la gent del municipi. Palamós és un municipi coster i, pel que diu el president de l'entitat, a pocs minuts tenim les Gavarres o l'Ardenya. Borràs ho afirma amb rotunditat. Vivim en un lloc privilegiat, ja que tenim platja i muntanya.
Però per sort tenim platja i a 10 minuts tenim muntanya, no? Aquí darrere tenim les Gavarres, tenim... Bueno, a l'Empordà doncs tenen... Més que a Sant Feliu tenen l'Ardenya. Vulguis que no, tenim la sort de viure en un lloc privilegiat, sobretot a la província de Girona, jo sempre ho dic. En el meu cas vinc de Barcelona fa 23 anys ja que he vist.
Ja portes molts aquí, anys llavors sí. Aquí.
I que és, jo crec que és el millor lloc del planeta per viure.
De moment el club té uns 160 socis, dels quals alguns superen els 70 anys. Però Borràs explica que és complicat que hi hagi socis menors de 18 anys. La majoria són familiars de socis que ja han estat apuntats. Però des del club volen que s'apuntin més persones joves. I un dels esports que més els crida l'atenció, segons l'Oriol, és l'escalada. L'Oriol Borràs va començar a aficionar-se pel món de la muntanya a principis de l'any 2000 i va ser el 2004 quan es va apuntar al Club Alpí de Palamós. Aquesta afició de les curses de muntanya va començar llavors. A finals de l'any passat, l'Oriol va acabar la Mega Race, una cursa de 1.001 quilòmetres que s'havia de completar a menys de dues setmanes. Al final, de tots els participants, només en van acabar 12, i un d'ells va ser l'Oriol. Per saber-ne més, podeu consultar la resta de l'entrevista a la web de Ràdio Capital.
Gràcies, Maria, i gràcies a tota la redacció d'informatius de Ràdio Capital per aquest repàs informatiu. Nosaltres tornem de seguida i parlarem amb en Josep Lluís Vidal, de Tecnologia i Oci Digital.
Tot era millor. El programa que et farà obrir els ulls i comprovar com no sempre és veritat això. Presentat per la Marc Coll i en Marc Clapés. Els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Capital.
Ets un apassionat a la literatura i l'escriptura i a més ets creatiu? Si tens entre 14 i 18 anys, el concurs literari Amic Ficcions és per tu. Per participar només has de crear una història de ficció dividida en 3 capítols i podràs guanyar iPhones, PlayStations, iPads i auriculars sense fils. Informa't al web ficcions.cat. L'organitza l'Associació de Mitjans d'Informació i Comunicació.
I 48 minuts. Josep Lluís Vidal, bon dia.
Hola, bon dia.
Havíem parlat una mica, que et sento lluny.
Hola, hola, hola.
Ui, que fluixet, un moment. Jo crec que t'has de pujar el volum d'entrada, perquè jo et tinc al màxim.
Anem a veure.
A veure.
Això és aquí...
Aquí, ja va pujant.
Sí? No sé jo, eh?
Ai.
A veure...
Sento...
És que no puc pujar més, jo, del volum.
No pots pujar més.
A veure, millora? Potser una mica millora?
No.
No.
Espera, aviam, em miraré si et puc pujar jo. Aviam, parla.
Hola, què tal? Bon dia. Sí. Hola, què tal? Bon dia. Estem fent proves.
T'he pujat una mica més.
Sí, millor. Sí?
Sí, sí, pujo jo des d'aquí a lo guarro i ja està. Sí, sí, ja està.
Aquesta expressió sí. És molt il·lustrativa. Sí. Sí.
Tu em sents bé?
Jo sí, jo perfectament.
Perfecte, molt bé. Vamos,
he hagut de baixar el volum i tot.
Ah. Molt bé, doncs va, escolta, parlem de tecnologia i oci digital amb en Josep Lluís Vidal i no sé de què parlem avui.
Ah, sí, és veritat que avui no t'he enviat res.
No m'has parlat el guió.
No. Bueno, doncs res, jo sé que el tinc preparat, eh? O sigui,
ah, molt bé, t'ho has preparat.
Sí, no t'ho he avançat. No t'ho he avançat. A veure, escolta, mira, te'n recordes que fa unes setmanes parlàvem de la xarxa social de Donald Trump, sí. Que estaven fent proves i que tenien alguns problemes perquè ja s'havien colat alguns trolls, no?
Sí.
Que volien rebentar el projecte tot plegat. Bé, doncs ara ja s'ha llançat directament, ja està funcionant. Ha començat a sortir al mercat, entre cometes, no? Però, clar, no ho ha fet sense problemes. És que tot el que faci Donald Trump, si no se'n parla, és que no està fet per Donald Trump, no? O sigui, és una mica... És aquest l'avantatge i l'inconvenient sempre d'aquest home, no? Què ha passat? Ha passat que té molts problemes tècnics per començar. Moltíssims, eh? Es veu que, per exemple, no funciona del tot bé el procés de creació de nous comptes, també el sistema de verificació d'un telèfon mòbil a través dels SMS no sempre arriba, per tant, no es pot completar el procés de registre, i això, els que eren al darrere, no, d'aquesta, a nivell tècnic, vull dir, no a nivell projecte,
sí.
A nivell tècnic diuen que clar, és que han tingut molta demanda i els servidors estan saturats. Vull dir que diuen que és això, no? Que hi ha molta gent que està intentant obrir-se un compte i que això no està funcionant del tot bé.
Però com és aquesta xarxa social? Què és el que té de...
No, és que l'única cosa que té de diferent és que està creada per Donald Trump. I està creada per ell. Sí, és una cosa a mig camí entre Twitter i un Facebook, perquè, de fet, Donald Trump va sortir, el van expulsar de Twitter i de Facebook per agitador, no? Per entendre'ns, per fer coses que bueno, estan una mica al límit de les polítiques de les xarxes. I aquí, doncs, l'únic valor afegit que té aquesta xarxa social és que està creada per ell i que ell defensa que podrà entrar tothom i que no hi haurà límits per la llibertat d'expressió, per la llibertat d'ideologia política, etcètera. O sigui, fa servir una mica l'argument contrari que van fer servir contra ell, Twitter i Facebook, dient que estava passant els límits de la llibertat d'expressió i que estava atacant els seus adversaris polítics, creant tensió, etcètera. No? Doncs aquí diu que serà un espai totalment lliure i que ningú estarà censurat per la seva ideologia política. És per això que espera que tots els seus seguidors s'hi apuntin a aquesta xarxa social. Sí, clar, acaba funcionant. Per altra banda, és una xarxa social que només és accessible de moment des dels iPhone.
Ah, sí?
Sí.
Ah.
Estan preparant una versió per Android, però encara no està operativa. I, a més a més, no té versió web. O sigui, no es pot accedir a través d'un navegador. Només es pot accedir a través d'un telèfon mòbil.
Bueno, doncs, jo no hi podré entrar, ni tu ni jo hi podrem entrar.
No.
Quina pena.
No, em penso comprar un iPhone,
per entrar a Truth. No.
Truth Trump, no?
Truth Trump. Sí.
Truth Social.
Truth Social,
diu, la veritat social.
Ja, doncs no passarà. Què més?
Mira, va, parlem ara de Google i d'Android, precisament, perquè... Ves, no sé si... Em sembla que hem parlat una mica molt de passada, això, en aquesta secció últimament, però saps que Apple i tot el seu ecosistema de dispositius, no?, estan bloquejant des de fa uns mesos l'opció de Facebook de compartir, no de Facebook, de les aplicacions per compartir informació dels perfils dels usuaris. És a dir, si tu tens... Tu no tens una sola aplicació instal·lada en el teu telèfon, tens, doncs, no sé, 50 o 100, no, les que vulguis, no? Masses, no? Moltes vegades allò de que t'has quedat sense espai, no?
Sí.
Doncs, val. Els sistemes operatius de tant d'Apple com d'Android, no? Fins ara el que permetien era, si tu li donaves consentiment, que gairebé sempre era així, que li donaves consentiment, podien compartir informació sobre el teu perfil, les teves dades personals, l'ús sobre determinades aplicacions, entre elles. És a dir, el sistema operatiu, la plataforma, donava la possibilitat de que les aplicacions poguessin compartir informació entre elles, doncs, al final, per oferir-te un servei personalitzat, publicitat personalitzada, etcètera, etcètera, no? Doncs Apple, que està seguint des de fa ja uns anys una estratègia molt de defensor, dirigir-se com el defensor de l'usuari, la privacitat, etcètera, etcètera, doncs ha fet un pas més enllà i ha bloquejat en el seu sistema operatiu, en el sistema operatiu dels iPhone i dels iPad, la possibilitat de que les aplicacions puguin compartir informació entre elles. Clar, això, per als sistemes de publicitat, per exemple, de Facebook i Instagram, és un cop molt dur, perquè realment ja no poden fer perfils tan específics dels usuaris i, per tant, doncs, l'abast d'una campanya de publicitat a aquestes xarxes socials que vagi dirigida, de moment, als usuaris d'iPhones, doncs és una mica més limitada perquè no és tan específica, tan concreta, no? Val, doncs ara Google diu que farà el mateix que Apple. És a dir, que la cosa es posa seriosa, perquè sí que és veritat que Apple té una quota de mercat, bueno, al voltant del 15-20% dels mòbils a nivell mundial, però clar, és que l'altre 80% no té Android.
Però em sorprèn, no, això? Em sorprèn aquesta restricció perquè al final va en contra dels interessos de les mateixes companyies.
Sí, però sí que és veritat que aquest és el model que s'ha fet servir en els últims anys, no? per créixer i fins al punt de que evidentment Google ha guanyat moltíssims diners amb tot això, no? I Apple també, no ens enganyem, eh? Totes les grans tecnològiques han guanyat molts diners amb la segmentació de la publicitat i el poder oferir aplicacions i serveis molt, molt concrets per perfils molt determinats, no? Però sí que és veritat que també hi ha, de fa ja temps, un creixent, podem dir, entre cometes, malestar, no?, entre els usuaris a nivell de què passa amb la meva privacitat, no? O sigui, els usuaris cada vegada són més reivindicatius en aquest sentit. I després també hi ha determinats mercats, com per exemple el de la Unió Europea, que cada vegada posa més traves a nivell legislatiu per compartir dades, per informar correctament els usuaris sobre l'ús que es fa de les seves dades, etcètera, etcètera, no? I bé, jo crec que és més un tema de posicionament estratègic que no una altra cosa. A veure, per exemple, també és veritat que d'aquí 2 anys s'eliminaran les famoses cookies de seguiment de tercers, és a dir, no les pròpies per poder funcionar una plataforma, sinó, per exemple, les cookies que et deixa la botiga no sé quantos quan visites la seva web. Doncs això substituirà per un perfil, un sistema que farà un perfil menys concret de l'usuari, no? Uh-huh. Bueno, en tot cas, que sapigueu que Google també seguirà les passes d'Apple en aquest sentit i que no permetrà compartir informació entre aplicacions i, per tant, els anunciants hauran de fer servir altres estratègies per fer anuncis personalitzats.
Molt bé. I res, ara dues frases. Quina és hi havia un tercer titular?
Sí, però era una cosa una mica...
Complicat.
No sé si dir, una mica... No, complicat no, una mica poc rellevant, no? M'ha semblat que era curiós, no? El fet de que Twitter ara ja permet... Tu saps que hi ha comptes a Twitter que són automàtiques, no? O sigui, que són bots, que són robots.
Sí.
Vale. N'hi ha que es fan servir per coses útils, com per exemple, no sé, per dir la temperatura cada dia a pals, no? No sé si existeix aquest cas concret, però vaja, que podria ser.
Sí.
I d'altres que el que fan és doncs, inundar comptes amb spam i amb missatges sense cap mena d'utilitat, etcètera, etcètera. No? Doncs ara Twitter ha habilitat una opció que permet que si tu tens un bot, un robot d'aquest tipus, dels bons, vaja, dels que aporten alguna cosa, doncs el puguis etiquetar com això, com a robot bo. És a dir, que l'usuari el pugui identificar com un compte que tot i que és no està gestionat per un humà, doncs mira, és legítim, per dir-ho així.
Doncs mira, bona idea, i m'has donat una idea de crear un bot que et digui la temperatura cada dia a pals. No és una mala opció, mira.
Molt bé. Escolta, mira, hi ha ràdios que ho fan, eh?
Sí,
no sé si
sí,
ho fan.
Sí,
el que passa
sí.
Que nosaltres fan bots o fan humans,
De fet, nosaltres en teníem un, però el vam desactivar, no teníem el compte que publicava cada moment les
cançons.
Les cançons,
no?
Seria això. No?
Una mica... És igual.
Però... ja ens hem entès. Doncs vale. Escolta, Josep Lluís, gràcies i que vagi molt bé.
Vinga, bon dia. Adéu.
Bon dia.
Vinga, fins aquí el supermatí. Acabarem fent un últim repàs a la previsió del temps amb en Marc Vilà.
Avui dimarts gaudirem d'una nova jornada que es presenta bàsicament assolellada i amb molta amplitud tèrmica entre el dia i la nit. Ara, a primera hora, l'ambient és fred. El dia s'està despertant en temperatures properes als 1 o 2 graus a la comarca. Però al migdia, ràpidament, el sol i la bonança posaran termòmetre ratllant els 19-20 graus. Comentar també que, tot i que hi ha un avís del Servei Meteorològic de Catalunya que només fa referència a la zona de l'Alt Empordà durant les primeres hores del dia, a la part més al nord de la nostra comarca baix empordanesa podrem notar encara l'efecte del vent de tramuntana que haurà bufat durant la nit, deixant alteració marítima moderada sense més conseqüència. Així doncs, altra vegada cap impediment per un nou dia radiant, amb components primaverals i sense precipitació, i no sembla que hagi de canviar la dinàmica a curt termini.
Gràcies, Marc, gràcies a tots, que tingueu molt bon dia, que vagi molt bé. Nosaltres tornarem demà a les 8 del matí, mentrestant la millor música del món, i recordeu que ens podeu seguir a les nostres xarxes socials i al vespre tindreu l'informatiu viral de Ràdio Capital a Instagram i a TikTok. Que vagi molt bé!